L'escriptor Xavier Brodassal analitza la relació de Salvador Espriu amb Catalunya a la tertúlia amb amics d'aquest dilluns. El també comissari de l'any Espriu és doncs l'encarregat d'encetar aquest debat al voltant de la figura de l'autor català a partir d'aquest dilluns en aquesta proposta que ens arriba dels amics de Pedra i Sang. Senyor Brodassal, gràcies per atendre els micròfons de Cugat.cat. En primer lloc, analitza la relació d'Espriu i Catalunya, una relació que denota un sentiment independentista?
Bé, en primer lloc, doncs, moltes gràcies. Jo no sé si se'n podria dir exactament independentista, però recordo, per exemple, que al començament del doctor Rip diu alguna cosa així com tota nació té dret a tenir un estat i l'ha d'aconseguir. Per tant, també ell va fer la pell de brau, que ell mateix explica que la va fer perquè no tingués la raó Ortega quan deia que solament és castellana es poden entendre Espanya, no sé què, dir, escolta, doncs aquí hi ha una ment que és perifèrica i que l'entén, el que passa és que l'entén d'una altra manera, no? L'entén com un aplec de quatre nacions, una seria la portuguesa o galaico-portuguesa, ell diu s'han d'aclarir, la basca, la de matriu castellana i la de matriu catalana. Diu, aquí som quatre i ens hem d'entendre en peu d'igualtat. Això sembla que és una mica difícil. I dos o tres anys després d'escriure la pell de brau, ell ja en una carta al doctor Colomines diu perdoni l'expressió però amb aquesta gent no hi ha res a pelar. És a dir que jo crec que estaria claríssim la seva posició en aquest sentit, però ell no es va manifestar, tampoc era època, d'una manera clara i rotunda per la independència de Catalunya.
O sigui, com a sentiment podríem dir que sí, tot i que no potser defensat públicament.
Bé, sí, es pot dir així, però jo vull recordar en aquest moment de l'entrevista doncs, el lema de l'any Espriu, que és un dels missatges més importants d'Espriu a la ciutadania de Catalunya, que és ens mantindrem fidels. I diu ara, digueu, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Per tant, més clar, em sembla que no pot estar.
Igualment, li anava a dir que l'any Espriu s'ha presentat el dia de la seva presentació com un acte de reivindicació nacional. És necessari barrejar política i cultura en aquests moments quan s'estan veient que hi ha atacs a la nostra llengua?
Bé, ell no ho barrejava. L'Espriu té diguem, diversos apartats en la seva obra. De fet, ell és molt crític amb els catalans, sempre amb els defectes dels catalans, i ve a dir que els catalans tenim els defectes hispànics accentuats. Ell també era una persona que li agradava molt, tenia una tendència al grotesc, a l'esperpent, aquest món dels titelles, però diguem-ne, amb una sàtira molt punyent. Però al mateix temps ell ja diu estimo més amb un desesperat dolor aquesta meva pobra, trista, bruta, dissortada pàtria, i ell és la persona que escriu l'Indes in Enter, que escriu l'inici de Càntic en el Temple, que d'alguna forma ell s'entén a si mateix i efectua el paper de guia dels catalans en tot allò que és primordial, per tant, és primer de tot és la llengua, és la nostra personalitat col·lectiva, és ell que diu, per molt que facin, som inassimilables. Per raons històriques i culturals, els catalans som inassimilables al fet nacional castellà, diguem-ne, no? I encara veiem com això s'intenta. No? L'acte d'obertura de l'any Espriu, al gener, al Palau de la Música, va ser com una miscel·lània d'Espriu, perquè hi va haver Lied de Joaquim Homs, del compositor, hi va haver una mostra de tota la seva poesia, la seva Pérez Cruz va cantar He mirat aquesta terra, musicat pel Raimon, hi va haver discursos de les autoritats, no podia ser d'una altra manera, l'alcalde de Barcelona va anunciar que se li erigirà una escultura pública important a la ciutat, perquè no la té. El president de la Generalitat va dir que Catalunya ha pres un viatge, la millor guia per aquest viatge és Salvador Espriu, però jo crec que va ser un acte molt complet i al final va acabar el cor del Liceu venint gratis de Tamore a cantar el Va Pensiero, perquè Espriu abans de morir l'últim que va posar va ser Verdi.
Ara, senyor Brodassal, li faré una bateria de preguntetes així curtes. Vostè com valora l'aportació de Sant Cugat a l'any Espriu?
Home, Sant Cugat és, diguem, després de les dues viles més importants en Espriu, que és Santa Coloma de Farners, que és on va néixer, i Arenys, que és el mite de Cinera, per això hem posat a l'autopista, hem aconseguit que hi hagi banda i banda un cartell que diu Cinera, Arenys, Any Espriu, propera sortida Arenys de Mar, i Sant Cugat, jo crec, diria que Sant Cugat i Mataró s'emporten la palma com a viles espriuanes en el nostre país, i per tant el meu reconeixement com a comissari de l'Any Espriu a Sant Cugat.
Vostè també sap que no és l'única activitat literària que es fa al llarg de l'any, perquè tenim Setmana de la Poesia, moltíssimes activitats literàries. Quins factors té Sant Cugat perquè hi hagi aquesta vida literària tan rica?
Al final és la gent que organitza, l'Ajuntament que hi fa costat i molta més gent que hi participa, i això són els factors, i es podrien donar molts llocs, però hi ha llocs que es donen i llocs que no. Doncs Sant Cugat ho té, doncs molt bé.
Són necessaris els anys commemoratius? No caldria fer sempre aquesta política d'enaltiment de la nostra literatura?
Sí que caldria, però hi ha ocasions en què, jo el que espero, desitjo, i em sembla que en alguna mesura aconseguirem, és posar Espriu en l'imaginari col·lectiu dels catalans i fer que algunes de les coses que diu i escriu Salvador Espriu doncs estiguin permanentment en la memòria i en el cor dels catalans.
I ara l'última pregunta, i sigui sincer, posi nota al grau de coneixement dels catalans sobre Espriu, de l'1 al 10.
Jo crec que devia ser dels catalans en general, jo li posaria un 2 abans de començar l'any Espriu, i espero que pugem la nota a un 7 o un 8 al finalitzar l'any.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.